El 2026 Catalunya es convertirà en un punt d'interès mundial per als amants de l'astronomia amb l'arribada d'un eclipsi de sol que serà visible des del nostre territori. Avui al Faves Comptades volem conèixer tots els detalls d'aquest fenomen excepcional i com el turisme astronòmic està guanyant terreny al nostre país. Per parlar-ne ens acompanya Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic, que ens ajudarà a entendre per què aquest eclipsi serà tan especial i quines altres experiències astronòmiques podem gaudir al llarg de l'any a casa nostra. Joan Anton Català, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Què és, comencem pel més bàsic de tot, què és exactament un eclipsi solar total i per què són tan poc freqüents?
Molt bé. Mira, d'entrada, l'eclipsi de sol és un espectacle de la natura. Això seria el titular dels espectacles més bonics i més impressionants que hi ha de veure encara avui en dia. Imaginem com devia ser amb els nostres avantpassats quan no en tenien ni idea de quin era el fenomen real que el provocava, no? I de sobte el dia es fa de nit, imagina't. Què és el que el provoca? Que la Lluna se situa entremig del Sol i la Terra, de manera que el disc de la Lluna el veiem transitar, el veiem bellugar-se i es col·loca exactament sobre del disc solar i això ens provoca la foscor. Un eclipsi, per tant, de Sol, sempre la Lluna, per geometria i per tot el que acabo d'explicar, la Lluna està en fase nova, sempre, sempre. No totes les llunes noves donen eclipsi, perquè com que l'òrbita de la Lluna està una mica inclinadeta, molts cops, la majoria de cops, i per això no són tan freqüents, la Lluna nova passa per sobre o per sota del disc del Sol de dia. I no la veiem perquè és de dia, però passa per damunt o per sota. Però de tant en tant passa exactament sobre del disc solar, i això és el que ens provoca els eclipsis de Sol. Que n'hi ha de parcials, vol dir que el disc solar no s'arriba a tapar del tot, o totals, com és el que tindrem en algunes zones de Catalunya i de la península Ibèrica, que és quan la Lluna es col·loca exactament sobre del disc solar i el tapa i es fa de nit. Dèiem que són poc freqüents, però en realitat se'n generen dos cada any, com a mínim, dos cada any. Però què passa? Que l'ombra, els llocs de la Terra des dels quals es pot veure exactament l'eclipsi total, com la Lluna tapa exactament el Sol, són franges que normalment tenen pocs 200 quilòmetres, pocs quilòmetres d'amplada i molt allargats, milers de quilòmetres, però només 200 d'amplada. Això vol dir que només són des d'aquelles justes zones del món des d'on es pot veure aquell eclipsi. I clar, molts eclipsis passen sobre els oceans, 70% de la nostra superfície està coberta per oceans, o a zones de difícil accés, com l'Antàrtida, etc. I de tant en tant en tenim alguns d'aquests tan bonics que travessen els llocs on vivim, i aquest és un regal de la natura, com deia abans.
Un regal de la natura, que ara parlaves de la visibilitat, no?, que es veurà a Catalunya, però es veurà millor des d'alguns punts concrets.
Exacte.
Quins seran els millors indrets per veure des de Catalunya aquest eclipsi?
La zona de la totalitat, és a dir, que es podrà veure el Sol completament tapat, ens hem d'imaginar una línia que va de Lleida a Vilanova, doncs tot el que caigui per sota. És a dir, per exemple, Tarragona, Terres de l'Ebre, bueno, pràcticament totes les comarques de Ponent i de Tarragona, País Valencià, Castelló, País Valencià, les Illes, totes elles.
També?
Sí, tot això serà eclipsi total. L'eclipsi total entrarà a la península Ibèrica, si no recordo malament, per Cantàbria. I anirà baixant i travessarà doncs, això, Cantàbria, travessarà Aragó i entrarà a Catalunya per aquesta franja que deia que va per sota de Lleida i Vilanova. De manera que tot el que hi hagi per sobre, Barcelona, per exemple, es tindrà un eclipsi parcial, no es veurà total.
Per tant, veurem que hi ha un eclipsi, però no veurem aquesta imatge de la Lluna ben bé centrada
al
mig del
Sol. Ni es farà de nit, ni es farà de nit. I recordem, a més, que és molt perillós veure aquests fenòmens sense una protecció. Sí, cada any hi ha gent que perd la vista al món per ferides gravíssimes que es fan als ulls, no? De manera que, excepte amb filtres homologats, des de Barcelona o des de Girona, per entendre'ns, aquest eclipsi no es podrà gaudir de manera parcial. I ja et dic, qui el vulgui veure total haurà de baixar cap al sud.
Mira, aprofito que ara apuntes que expliques aquestes ferides que hi ha hagut al llarg dels temps de les persones que vinen directament amb els ulls nus a aquests fenòmens. Si volem veure aquest eclipsi, ens hem de preparar, sí. No ho podem fer a simple vista. Què necessitem per protegir-nos?
Molt bé. La primera cosa que necessitem és localitzar, és a dir, tenir clar on anirem a veure'l. Pensem que hi haurà problemes. hi haurà problemes d'aglomeracions. Hi ha gent al món que viatgen en funció dels eclipsis, perquè jo ho he fet
aquest
també
turisme astronòmic,
Sí, perquè, a veure, ja et dic, és que no et pots morir sense veure'n almenys un, i quan n'has vist un ja no en pots no tornar a veure
quan tens l'oportunitat.
Exactament. De manera que hi haurà moltes concentracions de gent. Ja em consta que, per exemple, hi ha grups, grans grups nord-americans que estan reservant ja ara, de cara al 2026, a pobles petitons de les comarques de Tarragona i de les comarques de, del sud d'Aragó. De manera que la primera cosa és triar el lloc, tenir clar on anirem i en quin moment hi voldrem arribar, perquè que no ens enganxi a la carretera clavats en cues. Planificació. Després la meteo, molt important mirar la
meteorologia. Que això sí que no ho podem planificar.
No, però el que sí que podem veure és uns dies abans quines zones tindran més probabilitats de tenir cel destapat, que és el que necessitem. Un cop tinguem això, com ho hem de preparar? En quins mecanismes? Pensem que mentre, quan comenci l'eclipsi, que serà parcial, en el moment que comença, que és quan el disc de la Lluna comença a lliscar per sobre el disc solar, necessitem filtres homologats. No valen els instruments casolans com, no sé, radiografies o com vidres d'una ampolla trencats, perquè amb l'escalfor del sol no seria el primer cop ni serà l'últim que es trenqui un d'aquests vidres i que provoqui encara més,
més cremades
als ulls pels vidres que es trenquen. I les radiografies poden tenir irregularitats, en fi, això s'han de comprar ulleres homologades, costen un euro i mig. A veure, no.
Són aquestes que són de plàstic,
sí,
o cartró,
són de,
no?
Plàstic, exacte. S'hauran de comprar una mica d'antelació, perquè si no, bueno, correrem el risc de que
s'esgotin. De quedar-nos sense, clar.
Exacte. I qui ho vulgui ja fer fotografia, doncs hi ha uns filtres que són molt barats també, que són làmines, que es retallen i es col·loquen davant de l'objectiu de la càmera per poder fer aquestes fotografies. Però mai, mai observar el sol de manera directa. En el moment
ni amb ulleres de sol,
no,
per deixar-ho clar.
No, clarís, s'ha de deixar molt clar, Alba. No, això és nefast. En el moment de l'eclipsi total, en el moment de la totalitat, aquell moment és quan es fa fosc, es fa de nit. I, mira, se m'estan posant la pell de gallina, recordant algun dels moments. I en aquell moment sí et pots treure els filtres, sí et pots treure les ulleres i mires al cel i amb la boca oberta et cau la bava. En fi, és una cosa indescriptible, aquell moment d'emoció, no? Veus el sol, veus on és, perquè hi ha
l'aura,
exacte, la corona solar que diem, que l'envolta, però el veus completament tapat. I en això dura molt poc, en funció del lloc on estiguis pot durar uns segons, o pot durar màxim un minut i mig, un minut 40 segons, que és el màxim que durarà aquest eclipsi vist des de, per exemple, les Terres de l'Ebre, al sud de les Terres de l'Ebre, i a partir d'aquell moment, quan el sol comença ja a destapar, t'has de tornar a protegir, has de tornar a reposar les ulleres o els filtres als teus instruments.
Ara parlant dels efectes que pot tenir a la vista de les persones, un eclipsi solar també té efecte a la fauna i la flora?
Sí, sí la té. A la flora no ho sé, a la fauna sí. La fauna es torna boja, és a dir, es despista. Gossos, gats canvien el seu comportament, això està estudiat, i no és estrany, perquè ens regim per un cicle que té a veure molt amb la llum diurna,
el circadià,
exacte, i això de sobte es trenca i a més baixa la temperatura d'una manera notable, en qüestió de segons o d'un parell de minuts baixa la temperatura i estàs a ple estiu, serà el 12 d'agost i en aquell moment t'has de posar alguna cosa.
Potser tenim sort i el cel mes d'agost no hi ha massa núvols, no?
Clar, això haurem de vigilar. A més, l'horari és un horari que és molt interessant per una banda i perillós per una altra. L'horari de la part de la totalitat a Catalunya és al vespre a la posta de sol, de manera que el sol anirà molt baix, molt baix en el moment que es comenci a tapar. Això, diríem, augmenta la probabilitat que hi hagi núvols, aquestes boirines a l'horitzó, no? Per altra banda, és molt bonic perquè es podran fer fotografies en un horitzó interessant, muntanyes, arbres, ciutats, edificis, no? Perquè el sol anirà, anirà molt baix, a diferència d'altres eclipsis, que el sol va molt alt. A Catalunya, quan arribi l'eclipsi, a diferents Astúries, que anirà més alt, però el sol anirà baixant, aniran passant les hores, i cap a les 8:45, entre 8:45 i 8:45, si no tinc ara mal recordat, serà els moments aquests nostres de la totalitat, que és que el sol ja anirà molt baixet.
I aquest eclipsi pot donar novetats a la comunitat científica o ja ho sabem tot?
No ho sabem tot. Bueno, de fet, sí sabem, els mecanismes aquests els tenim estudiadíssims, però l'anàlisi detallat, les dades d'un eclipsi ens poden donar molta informació. Per exemple, hi ha informacions que són curioses de saber. que és que tal com el sol es, tal com la Lluna va tapant el sol, es produeixen irregularitats atesa l'orografia de la Lluna. Si pensem en la cantonada de la Lluna, imaginem el disc de la Lluna, la cantonada, allà hi ha muntanyes, hi ha valls, de manera que l'ocultació del sol no és immediatament, en el mateix microinstant a tot arreu, i a l'estudi d'això ens dona informació de fenòmens de la Lluna, perquè sabem l'orografia de la Lluna, la tenim calculadíssima, de manera que tots aquests fenòmens de com veiem, de la manera com tapa la llum, ens donen informació d'irregularitats que té l'òrbita de la Lluna, per exemple. Per tant, és un fenomen també científicament interessant.
Parlàvem ara del turisme astronòmic,
sí.
No? Justament a la part de Catalunya on podrem veure millor aquest eclipsi són en poblacions més petites, no és la conurbació urbana de Barcelona on hi ha autopistes més preparades per un alt volum de circulació. Està preparada Catalunya per acollir un fenomen astronòmic d'aquestes dimensions, ja que ens apuntaves que hi ha tantíssima gent, no?, que viatja en funció d'aquests fenòmens?
Sí, no ho sé. Això s'haurà de planificar, els gestors hauran d'infraestructures hauran de planificar aquest esdeveniment. Poca broma amb aquest esdeveniment. No és un esdeveniment qualsevol. Portarà molta gent de tot arreu, de tot el món. Això és riquesa també, això és consum, és economia, però també és transport i és seguretat. De manera que s'hauran de tenir en compte moltes coses. I com tu deies, com que serà en parts on el desenvolupament d'infraestructures potser no està pensat per aquestes aglomeracions, jo recordo un dels que vam anar a veure amb la família i va ser als Estats Units, a la costa oest. Els Estats Units és un país, diríem, a nivell de carreteres i autopistes molt preparat. I el problema que es produeix és que l'accés a l'eclipsi es pot anar fent de manera gradual. Hi haurà grups internacionals que vindran uns dies abans per visitar Catalunya o per visitar... Però un cop acaba l'eclipsi tothom vol tornar a casa. Un cop ja ha acabat, tothom vol tornar o a l'hotel o a casa. I en aquell moment és on es provoca el caos. Jo recordo, per fer 120-150 quilòmetres vam trigar 8 hores.
Déu-n'hi-do.
Sí, un col·lapse increïble a les grans carreteres nord-americanes de l'oest. Això s'ha de preveure i els nostres gestors d'infraestructures i de seguretat farien bé de preveure-ho amb força temps.
Ara tenen un any i mig de marge, per tant seria bon moment per posar-s'hi a treballar amb el territori, que és qui més coneix
exactament.
Les infraestructures.
Exactament, per cert, el territori pel territori és un regal. Per
és una oportunitat,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. L'economia, el donar-se a conèixer, atraure turisme després de, no? Mireu, això és un lloc que és interessant des del punt de vista del turisme astronòmic, per tant, és una enorme oportunitat, un enorme aparador per donar-se a conèixer.
De fet, a casa nostra ja podem fer turisme astronòmic, tot i que no sigui tan freqüent veure fenòmens com un eclipsi total de sol. Per a aquelles persones que aprofitin aquesta oportunitat, per exemple, per començar a estimar o a interessar-se per l'astronomia, quins llocs de Catalunya poden ser uns bons indrets per començar a fer turisme astronòmic?
Afortunadament en tenim molts. T'ho dic perquè els petits pobles han fet esforços que són modestos a nivell global, però per ells són esforços molt importants, de recuperació del cel. I cada cop s'està veient que això del turisme astronòmic funciona i atrau gent, igual, de la mateixa manera com volem anar amb la família doncs, a un paratge on hi hagi muntanyes i valls i fauna i flora i puguem gaudir fent excursions, cada cop la gent ho vol complementar més també de nit i dir, doncs jo el lloc que vull anar també vull, a més de tot això que dèiem, també vull
activitat.
Que hi hagi una nit clara i estrellada, no? I això ha fet que es vagin modificant els enllumenats dels pobles, es vagin protegint les llums aquestes que van cap a dalt, que no fan cap falta, etc. Això ha fet que recuperarem els cels. Tampoc voldria ara, donaré alguns noms, però que consti que n'hi ha moltíssims. Per exemple, escombrant cap a casa i anant cap a aquesta part de Tarragona, no? Totes les conreades de les Terres de l'Ebre, el Priorat, Conca de Barberà, la part de Prades, tot això s'ha convertit en cels. Si t'allunyes una mica dels pobles, amb cels molt bonics. Estem recuperant aquests cels. Després, fins i tot la part de Collserola, la banda aquesta que toca Sant Cugat.
Tenim l'Observatori Fabra, de fet.
Sí, ara ningú no construiria un observatori. Allà. Pensem que això són observatoris de començament del segle XX.
Quan no hi havia electricitat, on hi havia poca.
On hi havia poca, i a més no podien construir aquests grans observatoris al Pirineu. I per això tots aquests grans observatoris estan al costat de les ciutats, que se'ls han menjat. No, però la banda de Collserola, que mira cap a Sant Cugat, que mira cap al Vallès, és més fosca que la que mira
cap a
Barcelona. Ja es poden veure moltes coses. Després, si puges, te'n vas a la zona del Montsec. El Montsec és un dels cels millors d'Europa, sens dubte.
Sí?
Sí, està homologat, té un segell de qualitat que s'atorga als millors cels del món i és un lloc extraordinari, extraordinari. De fet, hi ha més o menys estadísticament un 75% de nits clares, vull dir, sense núvols, o més o menys, eh? I allà hi ha telescopis professionals i observatoris professionals.
Que estan oberts al públic, a
no,
més a més.
No, els professionals no
els
estan
professionals
oberts
no?
A públic, però la part que sí que hi ha oberta a públic és la de baix, de la muntanya, al Montse, que és molt bonica de visitar. També hi ha telescopis, que són més aviat de demostració per ensenyar-li a la gent, perquè la gent gaudeixi del que és l'astronomia. Hi ha un planetari, vull dir, és un lloc molt, molt bonic d'anar. I després, clar, si pugem, el Pirineu és un lloc també molt bo, el que passa que allà on hi ha muntanyes sempre tenim més risc de que hi hagi boires, de que hi hagi núvols, etc. Però hem anat recuperant molt el cel, sí.
Què podem veure des del cel de Catalunya, independentment d'aquests fenòmens que són molt més transitoris i anecdòtics?
Clar, la primera cosa que qui vulgui mirar el cel és que entre mirar-lo i ja està, o mirar-lo sabent què mires, hi ha una diferència abismal, perquè és quan et pots emocionar, és quan dius, oh, estic veient sols, no? I jo estic fet de pols d'estels, per tant, de pols de sols, i allà pot haver-hi vida, etc. I és quan deixes anar la neurona, no?, i comences a mirar. Per exemple, tenim la Lluna, que sempre és extraordinària de mirar, amb uns prismàtics. Agafeu uns prismàtics, mireu la Lluna. La Lluna plena no té molt d'interès, és quan és minvant o creixent, perquè la part que canvia de llum a foscor, en aquella part la llum va molt baixa i es veu el relleu fantàstic. Allà amb uns prismàtics pots veure relleu, i ja no et dic en un telescopi, però amb uns prismàtics això ja es pot veure. A simple vista, podem veure estels, intentar reconèixer aquells estels, i a partir del color dels estels saber si és un estel molt vell, si és un estel molt jove, si és un estel que està a punt de morir i que algun dia explotarà, no? I això ja també et fa anar la neurona. Podem veure els planetes. Ara, per exemple, en aquesta època, tenim Venus a la posta de sol mirant a l'oest, molt baixet sobre l'horitzó. Després veiem Saturn, que l'identificarem perquè la llum no fa pampallugues. Després, de matinada, segona part de la nit, tenim Júpiter brillantíssim en el nostre cel mirant cap al sud. I després tenim el vermell Mart, ja una mica més de matinada. Per tant, és una desfilada de planetes i això es pot veure a simple vista. I en un petit instrument, uns prismàtics, mirant Júpiter, se li poden veure les quatre principals llunes. I així podríem continuar, no?, en un estiu allunyant-se de les ciutats i sense, en una nit sense lluna i clara, podem veure la Via Làctea, a simple vista, que és l'eixample de la nostra ciutat, no?, el downtown, el centre de la nostra ciutat. Llum que, per cert, ha estat viatjant durant 20.000 anys per arribar-nos. Quan l'home habitava les coves d'Altamira, aquella llum va sortir de la nostra galàxia per arribar-nos avui.
En tot cas, seria molt més interessant fer-ho acompanyat sempre d'algú que sigui expert.
Això seria ideal.
I si és com tu, un divulgador científic que ens fa aquestes explicacions més planeres i més entendibles per a aquells que no tenim la formació, doncs encara és més enriquidor. Joan Anton Català, seguirem parlant en altres ocasions d'aquest turisme astronòmic, perquè crec que ens queda molt recorregut per endavant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
ja sabem més com funcionarà aquest eclipsi total de sol i tenim algunes pistes de turisme autonòmic que podem fer des de casa.
Ja te l'has reservat a l'agenda?
Me l'apunto per el 12 d'agost del 2026.
Això mateix.
Moltes gràcies,
a
fins
tu.
La propera.